Sembla que acabeu de tenir una bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Això és la causa, ànima meva. Això. Deixeu que jo us l'amagui, estrelles castes. Això és la causa. Però jo no vull fer rejar la sang d'ella ni estripar-li aquesta pell blanca que la neu, llisa com l'alabastre d'un sepulcre i malgrat tot ha de morir. Si no, n'enganyaria d'altres. Apagam primer una llum, després apagam l'altra. Si el bufo a tu, ministre flamejant, puc restaurar la teva llum primera, per poc que m'hi repensi. Però quan hagi apagat la teva, o tu, model inigualat de l'excel·lent natura, jo no sé on és el foc de Prometeu que t'ensegui de nou la morta flama. Quan hagi jo collit aquesta rosa, no li podré tornar la saba fresca i serà inevitable que es marceixi. Jo la vull respirar sobre la tija. Oh, perfumat, de la que gairebé arribaria a fer trencar l'espàs a la justícia. Un mes, encara un mes. Si és així, quan seràs morta, jo et mataré i t'estimaré després. Encara un. És l'últim. Tanta dolçor no ha estat mai tan fatal. Cal que plori, però les meves llàgrimes són cruels. És celeste aquest dolor perquè punyi el qui estima. Ell es desperta. Paraules al vent de l'Otelo de William Shakespeare. És avui el text que m'ha escollit per presentar el nostre programa. Un programa on parlarem de patrimoni, on parlarem també de llibres i on parlarem també de música, concretament de jazz. El nostre jazz, com sempre, ja hi som, amb Ignasi Mascaró. Tot d'una.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Bon vespre, amics. Us avançam al menú del dia. El menú del dia que obrirem amb la nostra amiga arqueòloga Montse Anglada, ens visita avui a l'estudi. Ens presentarà els resultats de la primera campanya quinquenal d'excavacions al jaciment de Samòla a l'Aiur. A la segona part, una altra visita, la de Dolf Sintes, que ens presenta un llibre publicat per Sauba, les escoles rurals oblidades de Menorca. I acabarem en jazz, de la mà del gran i inimitable Ignasi Mascaró, avui la nostra protagonista, la cantant nord-americana de jazz Sarah Vaughan.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Batecs de pedra a Nura.
El Museu de Menorca acaba de tancar la primera campanya del Pla Quinquenal a Samòla, a l'Aiur, on ha excavat la zona del pati. En el decurs d'aquests treballs s'ha donat satisfacció a algunes respostes, però de passada, com sol passar en aquests casos, han sorgit també noves preguntes que hauran de ser respostes en futures excavacions. Segur que qui seguiu aquest programa recordareu que van dedicar un capítol especial a parlar de la troballa especial, excepcional, podríem dir, que es va produir l'any passat en el lloc de Samòla, a Alaior, on van aparèixer aproximadament una cinquantena, un més centenar de vasos prehistòrics, i van tenir precisament la nostra convidada, que avui ens torna a acompanyar en el començament d'aquest programa, que ens ho va explicar tot. Ella és na Munts Anglada, arqueòloga. Munts, bona nit.
Hola, com esteu? Bon vespre.
Bon vespre, Munts. Munts Anglada, arqueòloga, que ens contarà tot el que ha passat en aquesta primera campanya del pla quinquennal que s'ha dut a terme. Munts, en què ha consistit una mica aquest treball després de, com dèiem, i podíem també fer una mica de memòria d'aquella troballa tan excepcional que va tenir lloc l'any passat?
Sí, hem de recordar una mica com va començar aquest projecte, que bé, com ja saps, fa 2 anys que està en marxa, i és que va ser arrel de la donació de la col·lecció Flaquer i també de l'exposició que s'havia de fer de tot aquest conjunt de peces que havia donat la seva família, de la família d'aquest arqueòleg, que havíem detectat que un conjunt de vasos prehistòrics estaven plens de calç, i que a més relacionat amb la bibliografia de l'època, principalment d'historiadors de principis de segle XX, com en Martín de Santolalla, molt amic, i a més que havia estat comissari d'excavacions en el ministeri, que havien donat notícia que semblava que podríem provenir de Samòla, d'un hipogeu que en Joan Flaquer, entre el 1915 i 1917, havia intervingut juntament amb el seu mentor en Vives Escudero, Antoni Vives Escudero. Uh-huh. Amb tot això, cercant el fil, bé, ja vos en recordeu que l'any passat van trobar aquest hipogeu, perquè això era una de les primeres coses, saber on estava, concretament en aquesta necròpolis de Samòla, que està molt a prop de l'O. I a partir d'aquí vam decidir fer una intervenció a un lloc on en Joan Flaquer havia, a partir d'una carta que havia enviat a Vives Escudero, havia dit que havia trobat aquest dipòsit. I era just davant aquest hipogeu, just ben davant de la seva façana.
Perquè no ens parlem, Montse, abans que res, recordem breument, el que estem parlant d'un hipogeu, pels oients que ens escolten, un hipogeu seria una cova...
És una cova artificial.
Una cova artificial.
Feta, excavada per les persones, per una comunitat que decideix enterrar en els seus difunts en un lloc que és aquest espai, no?, que ells excaven a la roca. I això és molt comú, sobretot durant tota la prehistòria, però sobretot en els darrers segles, abans de la nostra era, com amb exemples que també podríem relacionar, com per exemple Cala Escoves, o per tenir una altra imatge també Cala Morell.
I que haurien d'escriure la darrera etapa d'estalaiòtic, no?
Exacte, en aquests darrers segles del final. I amb això, evidentment, vam decidir fer una cala per intentar entendre aquest depòsit que en Joan Flaquer i els seus col·legues, diguéssim, arqueòlegs, havien interpretat com un dipòsit dedicat a un déu desconegut. Val? A nosaltres això no mos quadrava, perquè avui en dia amb els coneixements que tenim i el que estem dient és que nosaltres aquest tipus de coves els relacionam amb coves d'enterrament per enterrar persones, i el que dèiem també del final de la prehistòria, i amb tot aquest conjunt de vasos pues, van decidir fer una cala, una intervenció. Amb aquesta primera intervenció ja mos va sortir, vam poder documentar l'excavació d'en Joan Flaquer, vam veure que havia fet una negativa, el que podríem dir com un retall en aquests sediments que hi havien depositats davant de la cova, i en un lloc que semblava que estava intacte i que ell no havia tocat, és allà on ens vam trobar aquests 50 vasos. que realment va ser excepcional, perquè nosaltres realment ens pensàvem que havia intervingut per tot aquest espai. També hi ha que recordar que, clar, veient aquest lloc, també ens recordava el que nosaltres li dèiem patis davant les coves, patis davanters. Val? Que són espais que estan totalment vinculats en aquests hipogeus i que segurament s'hi duen tota una sèrie d'accions i de rituals que estarien relacionats també amb l'enterrament dels morts. I clar, i amb totes aquestes dades que nosaltres havíem recuperat, que juntament amb aquests 50 vasos que havien aparegut també amb restes d'enterrament, amb restes de calç i també amb restes de fauna, ho vam fer una primera hipòtesi o una primera interpretació de que podria estar relacionat amb algun tipus de ritual de comensalia i de presentació d'ofrenes amb honor en els difunts que s'havien enterrat en aquesta cova.
És a dir, que aquests vasos que vau trobar el 2019, gràcies també, després ho parlarem, si vols ho podem comentar, gràcies també a l'aplicació de tecnologia, que avui en dia els arqueòlegs disposeu de més eines tecnològiques, es vincularien, per tant, amb uns ritus funeraris i ofrenes, ens estàs comptant, de consum d'aliments en honor als difunts, no?
Exacte, exacte. I amb això, clar, evidentment, quan vam veure l'importància i el potencial que podria haver a partir d'aquesta cala, i que vam considerar que teníem una visió també parcial de lo que havia succeït dins aquest espai, vam decidir també enguany, enguany, bé ho dic, el 2020, ara ja no sé quin any som, en el desembre, de fer una segona intervenció dins un pla general, quinquenal, amb unes perspectives de futur, i que ens permetés tenir una interpretació més àmplia de tot, de com era aquest espai, quina delimitació tenia aquest pati, i si aquesta intervenció que nosaltres havíem fet d'aquesta cala, doncs podríem veure si realment s'extenia a aquest nivell i podríem veure tenir alguna cosa més general, no? Una visió que ens pogués donar més respostes en això que havíem trobat el 2019. I el 2020 doncs van fer una intervenció on van decidir excavar tot el pati. Tot aquest pati davanter. I ara estem en un moment en què, bé, encara estem en procés, no? Encara estem fent feina amb aquest pati, però sí que es veu que vam poder reinterpretar el depòsit de Joan Flaquer, perquè el que estem veient és que estan sortint diferents bossades de materials remenats que sí que estarien escrits a la intervenció d'en Flaquer. Hem de pensar que en Flaquer no s'escava com s'escava avui en dia, en el segle XXI, que s'escava amb una metodologia científica. En aquell moment realment s'escava d'una altra manera molt diferent. I a partir d'això ens estan sortint aquestes bossades. També hem vist que ens està sortint una rampa diguéssim que sembla moderna, reaprofitant materials i depòsits de terra que també hi haurien aquesta tanca, que també hem de pensar que havia estat llaurada fins fa res, fa dos dies, i de fet la cova havia estat emprada com a sestador d'animals. I aquesta rampa sembla que mos ha sortit enguany, sembla que s'hauria protegit aquests materials que en Flaquer no va tocar, d'acord? Perquè era una estructura que encara s'emprava fins fa dos dies, i que segurament, i com que aquesta rampa es troba dins el pati, doncs segurament diguéssim a la part de baix és on s'havia conservat tot aquest material intacte que en Flaquer no havia tocat.
Tornant en el cas dels vasos i de la seva funció, ara estàs, diguem-ne, en una fase d'anàlisi científica una mica del que podien contenir aquests vasos. Quines restes heu trobat? Conta'ns una mica.
Bona pregunta. Estem ara en una fase de post-excavació on estem, evidentment, analitzant tots els materials que ens han sortit. Nosaltres els vasos, quan els atraïm, no els oblidam, sinó que guardam molt curosament tot el contingut que tenen per després poder fer analítiques. A partir dels sediments i les restes que hi ha dins aquests vasos, nosaltres vam plantejar dos tipus d'anàlisi. Un, que era l'anàlisi de fitòlits, que és un tipus de component vegetal que ha quedat mineralitzat i que se queda a les parets dels vasos, i a partir d'aquest estudi que ens van fer una especialista, una Marta Portillo, van sortir positiu en gramínies que es podrien relacionar amb els cereals com sordi i esblat. D'acord? I a partir d'aquesta anàlisi, ella mos suggereix en el seu informe final que estaria relacionat amb la contenció, evidentment, de productes agrícoles, com ja vos deia, però que ella ho relacionava si era possible que fos amb cervesa. Tot i que ella mateixa també ja mos deia que aquest tipus de suggeriment ens l'havíem d'agafar amb molta precaució i que s'havia de creuar amb altres resultats, com per exemple els estudis bioquímics. Els estudis bioquímics, que l'altra anàlisi que nosaltres vam plantejar eren de les restes orgàniques, que també dos mateixos vasos que també vam dur a analitzar en aquest cas a la Universitat de Granada, que tenen un equip que treballa amb aquesta especialitat, i en aquest cas ens va donar també positiu amb la presència de grassa, de greixos vegetals i també de greixos compatibles amb lactis.
Que segueu aquest programa, a més haureu vist que tot el que ens conten en Amunts lliga bastant amb els capítols que hem dedicat en Pep Alfort a les arrels promedievals de la cuina catalana, i tot el que ens ha contat sobre l'elaboració també de cervesa en aquests períodes també a altres indrets també, per tant, lligaria bastant. Amunts, veiem per tant que tot el que ens contes són elements nous, en definitiva respostes a preguntes que es havien formulat prèviament, però és clar, també ara queden per davant encara 4 anys més d'aquest pla quinquenal a Samola a l'O, i supos que hi ha noves hipòtesis de treball. A quines preguntes heu de donar resposta?
Clar, evidentment, ara, per exemple, amb el cas aquest dels vasos, hem donat una passa més enllà i hem contactat amb mestres cervecers per veure si realment s'han pogut donar fermentacions provocades i que realment poguéssim dir que aquests cereals estiguessin relacionats amb la producció de cervesa. Vull dir que això són coses que encara no estan contrastades, però bueno, estem donant una passa més enllà per veure si realment és quelcom que se podria acabar de concloure. I en quant a preguntes que també encara ens queden pendents, es veure també tot aquest conjunt de vasos amb aquesta primera proposta d'interpretació, si realment es confirma que s'estan donant aquests rituals a l'entorn del pati, no? Que la funcionalitat realment del pati encapsulés aquest tipus de rituals funeraris que s'haguessin pogut donar.
I són coses interessants sempre que parlem d'arqueologia, perquè es tracta d'anar reconstruint, llançant hipòtesi a partir de proves científiques, intentar reconstruir com, no només com eren aquestes societats, sinó també com pensaven els primitius habitants de l'Iotis, com es relacionaven amb el més enllà, com es relacionaven amb la mort, com es relacionaven amb el que ens pot esperar o no més enllà d'aquesta vida, no? Amb aquestes ofrenes d'aliments en honor als difunts, que supos que trobam també uns en altres indrets, no?
Sí, el tema és que, clar, realment tot el que és ritual és bastant complicat d'interpretar, oi? Que s'han d'agafar tot amb molta cautela. Però sí que es ve que nosaltres hem cercat altres bandes, i de fet és amb Joan de Nicolàs, que és arqueòleg i segur que també en qualque vegada haurà intervingut o el coneixeu.
Sí,
vam estar mirant, i són tipus de pràctiques rituals que són, bueno, evidentment, això ja ho coneixem d'arqueòlegs també, que és molt habitual en altres indrets del Mediterrani, aquests àpats funeraris o aquests rituals de comensalia, i de fet en el món púnic, en el món romà, en el món íber, estan documentats. I després l'altre és que, a part de, diguéssim, d'aquests conjunts de vasos tan exagerats que de vegades surten en relació als espais funeraris, també són aquests paral·lels que tenim dels patis davanters, no? Que són espais que són tipus fossa, no? Que són zones excavades i o pols sagrats també, i que també es poden trobar arreu del Mediterrani, des de la Magna Grècia fins a la Península Ibèrica, i que en grec els hi diuen, se diuen botros, i en llatí es diuen favisae. I que també encapsulen aquests tipus de rituals, d'aquestes pràctiques rituals.
Molt bé, sempre aprenem coses del món de l'arqueologia, però això ens agrada tant també que ens acompanyin arqueòlegs per explicar-los, per intentar reconstruir una mica com era la nostra prehistòria, com és el cas de la Mola. Una proposta interessant que haurà d'arribar al seu final i encara de ben segur que ens depararà moltes, moltes sorpreses. Montse Anglada, arqueòloga, que està al capdavant d'aquest equip del Museu de Menorca que du a terme aquestes excavacions. Moltes gràcies, bona nit.
Moltes gràcies, Carles.
IB3 Ràdio desitja bones festes.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu, tota la música clàssica a IB3 Ràdio.
Un missatge per Ràdio Pollença. Vos vull dir que realment és una monada tenir aquesta
ràdio. La ràdio, bàsicament, seria el meu mitjà de comunicació preferit.
Els municipals no funcionen per tenir més o manco pressupost. Funcionen per lo que tu has dit, perquè la gent hi fa feina.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés a IB3 Ràdio. Bon Nadal.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Diuen les primeres pàgines del llibre que tenca les mans i que tot seguit comentarem el següent. Històricament, la pagesia ha patit l'abandonament i la marginació social, desavantatge agreujat per la manca d'escolarització dels seus fills, la gran assignatura pendent del sistema educatiu. Aquesta apatia històrica es reflecteix encara en la inexistència d'estudis sobre l'escola rural a Menorca i la seva valuosa contribució a l'alfabetització i educació de la nostra gent del camp. L'escola rural ha estat la gran oblidada una vegada més, tot i l'esforç que representà per part de pares, mestres i alumnes que van ser 17-18 les escoles fundades arreu de la ruralia menorquina. Aquestes línies les ha escrites el nostre convidat. Ell és, segur que molts de vostès el coneixen, Adolf Cintes. Adolf, bona nit.
Hola, bona nit, com va?
I el que tenim a les mans és un llibre, un llibràs, perquè té més de 350 pàgines, Les escoles rurals oblidades de Menorca, publicat per la revista d'informació de Sant Lluís, per la revista Sauba, la revista local Sauba. De Nadolf us contarem molt ràpidament, podríem dir moltes coses, que va néixer a Sant Climent l'any 51, resideix actualment a Sant Lluís, és membre de la secció de Ciències Socials de l'Institut Menorquí d'Estudis i ha investigat en múltiples àmbits etnològics i patrimonials de Menorca, amb especial èmfasi en oficis, i també d'altres temes com altres temàtiques, com per exemple la migració menorquina a l'Alger, paratges de l'illa o el producte local del sector primari. El podeu seguir amb regularitat els seus articles al diari Menorca. Hi ha tot un seguit de llibres, algun d'ells el van comentar de fet en aquest programa. Adolf, com sorgeix aquest llibre? Llegia al començament unes línies i es tracta en certa manera de fer justícia.
Jo crec que sí, perquè ja dic que són aquest oblidades, entre cometes, perquè és evident que els seus mestres i els seus alumnes no van oblidar en aquesta escola. En canvi, va ser molt oblidada d'una banda per l'administració educativa, que sempre va tenir l'escola rural com una cosa marginal, no? Era l'aparent pobre, l'educació. I també va ser oblidada, com deies tu abans, pels mateixos estudiosos de l'educació, i no ratllant d'una cosa anecdòtica. Hi ha hagut 18 escoles, 6 a Ciutadella, 4 a Mó, 3 a Bo, 2 a Mercadal, 2 a Ferreries, una a Castell, a Tocalla, del terme de Sant Lluís, i van tenir un paper clau en temes com la lluita contra l'analfabetisme o la introducció de l'educació al camp.
18 escoles que es van crear en un període concret de temps.
Bé, el període és bastant llarg, no? Mm-hmm. Les dues primeres se van fundar durant la Segona República, l'any 33, de Vinicalab, en el terme de Mou, i la de Trabaúja, aquesta del terme del Castell. I després ve un impàs, ve la guerra, la República tenia un ambiciós projecte de creació d'escoles, tant urbanes com rurals, que són les que ara ens ocupen, no? Però després va venir la guerra i tot ho va trastocar, i l'immediata postguerra, que va ser en temps de misèria i crec que desinterès també amb el tema educatiu, fins al 51, que es va fer refundar l'escola de Sant Joan de Missa i la de Gendar, en Selva del Mou. I a poc se van anar fundant d'altres, però no va ser una cosa així, va ser una successió, no?
Ara ens desmentiràs, encara en queda una, no?, d'escola en actiu.
No te desmentiré, Carles.
És així o no? En queda una? Queda. Ho estava parlant ara a la redacció, si algun company...
Queda la de Tramuntana, Favari.
La de Tramuntana.
En el terme de Mó, que avui en dia és hereva d'aquella escola primerenca que es va fundar, que hi havia hagut un primer projecte, un primer intent, a principi del segle XX, a Favaritx, però va ser de curta durada, només va durar un poc més d'un curs perquè, no sé, no hi havia d'haver prou interès, segurament. I finalment es va fundar, com quasi totes les escoles, a partir de la pressió dels propis pares, dels pagesos i pageses que volien donar educació als fills.
Jo encara com a periodista em va tocar cobrir algunes informacions a Ciutadella, de les darreres escoles, o no sé si era la darrera, va ser la de Torrepetxina.
Va ser la darrera, sí.
Torrepetxina. I sempre hi havia els mateixos problemes que esmentaves, no? Precarietat, en fi, unes aules que no estaven en condicions...
Exacte.
Sempre, com deies, era la ventafocs o l'aparent pobre de l'educació, sí. No
tenien dificultats de transport perquè hem de pensar que avui en dia tot són carreteres asfaltades, llavors eren caminots molt dolents, d'aquelles carrilades allà on passaven els carros. La Torrepetxina era a 15 quilòmetres de Ciutadella. Una mestra que venia de Mallorca, quan va arribar aquí, es pensava que anava a Ciutadella, i quan va veure que hi havia 15 quilòmetres de mal camí, la dona va quedar un poc sorpresa, no?, sobtada.
Clar, ara no ens sorprèn, no? Ara ens pot sorprendre una mica, sobretot a la gent jove, pensar que, bueno, al cap i a la fi, una persona pot viure en un lloc, un pagès, i pot anar a la ciutat. Abans les coses no eren tan senzilles, i crec que ho intentes transmetre en el llibre, no? Adolf, és a dir, hi havia una... Tu que parles d'aïllament, secular, dels llocs, dels pagès, reclòs en el lloc, no es movia, i és clar, se li havien de facilitar les coses, també.
Sí, perquè no podia enganxar, llavors havia d'enganxar el carretó amb la bístia i partir cap al poble, i això no ho podia fer quatre vegades que dir, no podia deixar la feina del lloc. Per tant, anar de Favaritx o anar de Son Bou fins a l'escola era impensable. Avui en dia em sembla que, bueno, tampoc no eren tant en fora aquestes escoles. Sí, 5 quilòmetres llavors eren molt amb els sistemes de transport que tenia i els caminots que hi havia.
Agafant un terme sociològic, diríem que va contribuir d'una manera important, va ser un element, una eina de socialització de primera ordre, no?
Totalment. Pels alumnes, el que deies, els alumnes estan, a paraula molt actual, estan confinats en cada un al seu lloc i entre setmana normalment no es movien del lloc, ajudaven a fer feina des de petits en el lloc i anant a escola també, eh? I en el poble hi anaven els diumenges a veure els babis o a missa, però per entre setmana no es movien del lloc. Anar a l'escola era el seu punt de socialització. Allà es trobaven amb alumnes, amb albots, de la seva edat, podien jugar. És que ja començaven des de l'inici, vull dir, la majoria hi anaven a peu, sobretot al principi, des de llocs bastant enfora de l'escola, i partien els de més enfora i s'anaven agregant a altres llocs, vull dir, ja feien aquest caliu, no?, d'anar tots junts cap a escola i de viure, perquè era un obot, ara ho veiem també amb el desconfinament, necessita aquesta proximitat amb gent de la seva edat.
Sí.
I l'escola els donava aquesta oportunitat,
sí,
a
no
part de donar ulls de lletra. No?
S'aïllen avui en dia amb els mòbils, no? Però
sí,
és molt difícil, jo tinc fills, molt difícil continuar una classe online semipresencial, que és una manera, és un eufemisme, amb un mòbil damunt la taula.
Esperem que no duri molt aquesta nova normalitat.
Com incideix, Adolf, tot el tema de sexo de rural que es produeix cap als anys 60, es comença a transformar el model econòmic de Menorca, i romp amb una força com una onada, no?
El
turisme, i també la construcció, la gent comença a marxar del camp a la ciutat, i tot això com transforma el panorama de les escoles rurals?
És un autèntic èxode, tu ho has dit, perquè van començar, va ser a Menorca, no va ser tan evident com a Mallorca, per exemple, però de mitjan anys 60 per endavant comença el turisme, la construcció, un missatge, un lloc, no guanyava gaire cosa, no? I en canvi, la construcció li brindaven tres vegades més que el que guanyava un lloc, i és evident que se n'anava, no? I darrere els missatges van començar a passar el mateix amb els pagesos, sobretot dels llocs més petits, més xarecs, el pagès també ja es plantejava si se n'anava al poble. I una de les causes també era que no tenien escola els seus fills, però això, si al principi va ser sobretot per pressió, per interès dels pagesos en crear escoles rurals, cap als anys 60 van ser els senyors de lloc, que dèiem aquí, no? Els propietaris rurals, que van veure que si no creaven escola se'ls anava més prest als pagesos.
Clar. I bueno, tot aquest període que hem dibuixat al començament, va centrar el 33, la primera escola rural, fins a l'any 1970, es funden 18 escoles i al final van desapareguent també a rebuf d'aquests...
Amb aquest èxode la matrícula va davallant, i també que milloren amb els anys, està clar, a partir dels anys 60 milloren les comunicacions, els pagesos o les madones i tot comencen a tenir cotxe, per tant, arribant al poble no era tan complicat com havia estat en el principi.
Com explicar, jo he llegit unes línies que estan al començament d'aquest llibre, que per cert hem de felicitar en Antoni Seguí de la revista Saua, també fa una feina increïble, i de pas vull fer esta extensiva també la meva felicitació i enhorabona a totes les revistes locals, a l'Iris i tantes revistes que encara aguanten i que fan una feina, en el cas de Saua, una feina meravellosa editant aquest volum, a més amb una qualitat prou important. Com explicar aquest silenci d'estudis, perquè és un tema prou interessant des d'un punt de vista sociològic, des d'un punt de vista per als investigadors, un tema més sucós. Com explicar que hagi estat aquesta realitat tan oblidada, silenciosa, hagi estat tan silenciada, per dir-ho d'alguna manera?
No t'ho sabria explicar gaire bé, perquè el que dèiem, jo crec que les èpoques més brillants de l'escola rural, on hi anaven 400 o 500 alumnes, per tant, no ratllam de poca cosa, i a més això, la marginació històrica aquesta, va trencava l'escola rural. No te sabria explicar gaire bé, t'ho haurien d'explicar els que ho han ignorat, no?
Si haguessin de fer un balanç, aquestes escoles van venir a omplir un buit, van jugar un paper decisiu, un paper importantíssim, no?, a la història de l'educació a l'illa de Menorca. Però fent balanç, un cop ja han anat desapareguent, i ara hi queda només una reminiscència, que és aquesta escola de Tramuntana, l'Orfe Valls, que han aportat, quin ha estat el balanç d'aquestes escoles visible en dades?
Sí, jo el llibre ho planteig quasi com un homenatge als mestres d'escola, perquè els alumnes anaven a escola botant parets per tanques llaurades, vull dir, també era complicat per ells, però igualment per les mestres, perquè s'havien de desplaçar a peu, al principi amb bicicleta, històries, vull dir, qualque mestre comprava una moto a principi de curs, i el que guanyava un mestre, que allò guanyava molt poc, no li bastava per pagar la moto en tot l'any. Vull dir, hi posaven molt també els mestres.
Posaven vocació, especialment.
Sí, era vocacional,
vocació,
total.
Vocació que, no sé si encara podíem dir que aquesta vocació existeix en el mateix grau. Un temps sembla que hi havia més vocació, no només en l'educació, vocació en moltes feines, en molts oficis, no?
Sí, tot a vegades sí, però aquest és un cas evident. Mm. Vull dir, i a més, una característica singular de l'escola rural de Menorca, almenys, és que més del 80% d'aquests mestres eren dones. Era la feminització, que dic jo, de la funció. Jo he comptat fins a 145 mestres, 178 mestres en total, 145 eren dones i només 33 eren homes. I, a més, moltes van repetir a més d'una escola. No només van anar a una escola, sinó que van anar a més. I els mestres van repetir bastant menys. Va tenir un paper essencial les dones, en aquest cas.
Van tenir un paper essencial i crec que aquest llibre també en fa justícia, també sigui un homenatge per totes aquestes dones valentes, no?
que
i vocacionals que varen jugar un paper tan important. El llibre, veiem, hi ha moltíssima... està dividit en diferents capítols, veiem que hi ha moltíssimes fotografies i molta feina.
He tingut sort de trobar tota la col·laboració de mestres i exalumnes, i ja que us conec, els mestres, tots plàtics que són vius, no? O vives, i gent de fora que ha pogut ratllar per telèfon o so, i els alumnes també s'hi han volcat tots, no? Jo crec que s'ho mereixien i ells també han col·laborat molt.
Alguna dada més abans d'acabar que se'ns hagi escapat o alguna cosa que creus que sigui remarcable?
Sí, bé, també és important que moltes escoles van fer escoles nocturnes que donaven classe a fills de pagesos o missatges que no havien tingut abans oportunitat d'anar a escola. O a vegades el mestre quedava dormint al lloc i no quedava sempre en el mateix lloc, sinó que anava a diferents llocs. I en el lloc que es trobava feia classes vespres també, no en els alumnes de l'edat escolar de 6 a 12 o 14 anys, sinó en els més grans, que també va ser una aportació molt important, crec jo.
Molt bé, doncs aquest llibre, publicat per Sauba, en la col·laboració del Consell de Menorca, l'IME i l'Ajuntament de l'Os, de Ferreries, des Castelles, des Mercadal, es de Ciutadella i es de Mo... que si no ho deien, a vegades s'enfaden. A vegades s'enfaden, Adolf. Així és.
Esperem que no.
Ho direm, però després m'ho diuen, no ho heu dit.
No ho heu pensat.
No ho heu pensat. En definitiva, un bon llibre, crec que t'han de donar l'enhorabona, Adolf. A més, és un estudi que feia falta i crec que quedarà com a referència i crec que no sé si es pot contar més coses que contes ja en aquests llibres, perquè poses noms, llinatges, dades, fotografies,
que...
tot, és una documentació. Quant d'anys has fet feina amb aquest llibre? Pues, que no, no és una feina de 2 mesos.
Això. No, evident, això és una cosa d'anar a una feina de formigueta d'aquelles que vas fent sempre. Jo crec que vaig començar a muntar el 2012.
De muntar el 2012.
I he anat cercant, trobant mestres, i per cert, qualque mestre i qualque alumne ja no hi són, no ho han pogut veure en el llibre, però com a mínim queda aquí amb fotos i amb textos i esperem que...
Aquesta és una primera edició, quants exemplars heu fet d'aquest?
Molts, més de 1.000.
Més de 1.000, bueno,
jo crec que mos hem passat i tot.
Més de 1.000, de moment, vostès ja saben que no es quedaran de moment sense llibres, però crec que és un...
És a les llibreries, per tota Menorca ho poden trobar.
Molt bé. Doncs molt bé, Adolf Cintas, moltes gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies a tu, Carles.
Bones festes.
Els dissabtes matí a IB3 Ràdio hi trobareu 3 hores plenes d'informació i d'històries que volem compartir amb vosaltres. Ens interessa tot allò que us passa, tot allò que us sorprèn, que us emociona, tot allò que, en definitiva, en salva la vida. Are you ready
for this? A IB3 Ràdio, la gran vida. Els dissabtes matí a les 9, amb Cristina Bugalló.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Ja sí som, els clàssics del jazz.
els estils, els protagonistes, el millor jazz de tots els temps amb Ignasi Mascaró.
Forget about our escapade in Paris. Please forget about our rendezvous in Spain. Those are dreams, my dear, I want you to cherish. Time and again, time and again. Just forget about that night that we went sailing on a river.
Un dia, no record de quin mes, vaig entrar a la biblioteca pública de Ciutadella i vaig demanar un disc en préstec en lloc d'un llibre, un disc. Era de Sarah Vaughan i em vaig enamorar.
Time and again, time and again. Please remember all the little things I taught you. So your empty hours won't be filled with pain.
S'entén cantar Sarah Vaughan. Ignasi Mascaró, bona nit, un entén perquè un es pot enamorar d'una veu. Sí, m'ho deien ara, som molt enamorat.
Es veu que sí. Sarah Vaughan, haurem de dir que s'escriu Vaughan.
Vaughan, no sé si ho he pronunciat bé, tot i que
sí,
m'esforç.
Sí, molt bé.
Més o menys, no?
Sarah Vaughan. Bon. Jo vaig conèixer un... Bueno, supos que els americans ho coneixien així. Jo coneixia un Peter Vaughan. M'entens? Vull dir que ho sé de primera mà.
Sarah Vaughan, també li deien la divina.
Sí, the divine.
Divine, the divine.
Sí,
I juntament amb de vegades que hem repassat aquí algunes veus femenines de jazz, sí, com Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan segurament és una de les tres veus femenines que haurien de posar, no?
Bueno, la llista de les grans ladies de jazz és molt llarga, eh? Aquí n'hem parlat d'un parell, però aquí hem parlat, per exemple, de Nina Simone, de la Fitzgerald, però la llista és molt llarga. Jo, per exemple, m'agrada molt una Abby Lincoln. Però, bueno, Didi Bridgewater, Cassandra Wilson, Carmen McRae, la llista és molt llarga. T'ha de ser més semblant, sigui Ella Fitzgerald, que era un poc més vea que en Sarah Vaughan.
Every night your line is busy, all that buzzing makes me dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had with swingers. Boy, bye. Boy, baby, I'm gonna kiss you goodbye and go right through that doorway. Should stare at the back of my head. If you write a letter to me, my former friend, don't you end with an RSVP. I'm going bye-bye. I'm moving. Tomorrow I may be splitting to Britain or Norway. I'm saying bye.
Aquest tema l'han posat sense, es diu Peter Gunn, i ens permet veure una mica com era sa veu,
sí, una
de Sarah Vaughan.
Una veu molt timbrada, I molt de vibrato també, que en aquesta època estava molt de moda, després va passar un pot de moda, sí. Una veu molt timbrada, tipus Ella Fitzgerald, Cassandra Wilson, tenien aquestes veus.
Més greu, tal vegada, no?
Sí, sí, tenen una mezzo, uh-huh. diríem, sí.
Es deia que la tessitura de vocàlica de Sarabon era més semblant o similar, de fet, no, Ignasi, a ser d'una cantant d'òpera.
Sí, seria una mezzo, un baríton.
Uh-huh.
Una mezzo, sí, diria jo, sí. Sí, sí. Abby Lincoln, per exemple, era clarament també una veu greu. Encara que després, ocasionalment, s'enfilaven per amunt i eren capaços de... perquè se'n sempre ha falsat, sí, sí. Tècniques vocals molt elaborades.
De fet, també es destaca de Sarah Vaughan, Ignasi, que tenia un... bueno, com és propi de jazz, no? Però tenia un sentit de improvisació bastant alt, no?
Sí, 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 sí. S'ho van posar de moda... jo penso que... s'ho van posar de moda Armstrong, eh? La improvisació amb escat, després de la Fitzgerald també ho feia. Ses joves ladies de jazz ja no ho fan, en això.
Ens has d'explicar què és això una mica, per als que no som tants entesos.
Sí, bueno...
la improvisació en escat o que era de mestre...
escat és com un dibu-dibu-dibu, és a dir, síl·labes que no diuen res. Això... so, crec que qui s'ho va inventar és Armstrong, però Ella Fitzgerald
sí,
també ho emprava.
Sí,
i avui en dia ses young ladies, jo no conec cap que ho faci. Però bueno, són modes, va estar de moda els anys 40 i els anys...
Just picture a penthouse way up in the sky, with hinges on chimneys for stars to go by. A sweet slice of heaven for just you and I. When we're alone from all of society, we'll stay aloof and live in propriety there on the roof. To heavenly hermits we will be in truth when we're alone. We'll see life's mad pattern as we view old Manhattan. Then we can thank our lucky stars.
Que meravellós que és el jazz, no? I no sé si ha tingut un dia dolent, està emprenyat, ha discutit amb sa dona o amb somo, arriba a casa, deixa les sabatilles, on es desbanc, i de repent posen a Sarah Vaughan i
música fa miracles,
Carles. Es posa un got de vi i adiós, no?
Gotet de vi, o dos.
Dos millor que un.
Amb
moderació, eh? Amb moderació.
O un gin tònic.
Gin tònic també.
Fins no donarem idees.
Moltes d'aquestes grans veus van començar cantant a l'església, no? Com a Sarah.
Sí, 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 perquè si fem la llista d'aquestes ladies, peces més, podríem fer quasi com a dues escoles. Unes escoles venen més de soul i de gospel i van derivant a jazz, i altres només van fer jazz. Jo m'agrada molt també a les que feien gospel, Aretha Franklin, per exemple, Bessie Smith, que venen, era exactament, això neixen de l'Iglésia, sí, sí. Aquesta tradició luterana que l'Iglésia catòlica no ha tingut, que si gent canta i se mou i quasi balla, i llavors una cosa molt viva, si ho has vist mai, jo ho vaig veure en directe, sí. Una iglesia de Nova York, feia una ballera allò, vaig seure un banc de darrere
fa ganes d'anar a missa quasi.
I al costat tenia una dona negra de color, bé, negra, ho podem dir, no?
Sí.
Que ja feia 120 quilos, però estimats, allò es movia d'on
un espectacle.
Un espectacle, sí.
I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you.
kisses on the bottom. I'll be glad I got 'em.
Per cert, que parlant de gospel, els amics de Som Moments de Cor actuen dia 19 amb Diuen Jordi, dia 19 al Carme, i dia 20 aquí és a l'església de Sant Climent. És a dir, que m'ho acaba de dir ara en Jordi, ho he dit també per tots aquells aficionats en es gospel, perquè s'hi apuntin. Ignasi, serà bon. Ella va tocar en diferents orquestres, però...
era pianista, també, eh?
Era pianista.
Organista, més bé. Sí.
I la major part de la seva carrera, de totes maneres, Ignasi la fa o la desenvolupa en solitari.
Ella, de Sarabon, diuen que era més amant de grups, de combos, que diuen, no? De grups petits. A tocar amb orquestra va fer de tot, no? Però acompanyada de piano, se li agradava el petit format, amb combos que dèiem. Però bueno, va fer de tot i va tocar fent amb tothom, no? Va començar amb una orquestra de Earl Hines, una orquestra dels anys 30, que també tenia una versió masculina, tenia Billy Eckstein, que és un altre solista d'aquests molt bo. Va tocar en Gillespie, en Parker, Art Blakey, Gil Evans, Count Basie, que n'hem parlat aquí, l'orquestra Count Basie. I jo m'agrada molt, aquests dies he sentit diverses coses. M'agrada molt, el so no és molt bo, perquè és antic. Un disc amb Clifford Brown, trompetista, seria la meva recomanació.
Sí, que sempre
Sarah Vaughan, Clifford Brown.
Clifford Brown.
M'agrada molt aquest disc. I he trobat un YouTube que reprodueix el disc sense... El so no és molt bo, però fas una idea.
Ens ho apuntam. Clifford Brown.
Clifford Brown, trompetista que va morir jove.
Sarah Vaughan i...
20 i pico d'anys.
I aquí podrem veure una mica com cantava Sarah Vaughan. L'escoltam en aquest tema que està sonant de fons. I'm gonna sit right down and write myself a letter.
I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say I hope you're feeling better, and close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter.
En definitiva, Ignasi, Sarah Vaughan, que va viure uns quants anys, va morir a Los Angeles, al 1990.
El 1990, havia nascut el 24.
A Newark, el 24. I una cantant nord-americana, una més que mereix la pena conèixer. No?
Una de les grans dames seria... Si en cerca Ladies of Jazz, trobarà una llista molt interessant.
Molt bé, doncs ens acomiadam, Ignasi, d'aquest programa.
Bueno, Carlos, i tu, per cert, aquí te sentia llegint títols. Tu has fet un curs d'inglès,
que va.
En tot això de jazz.
Tot això, tot és teatre.
Comences a tenir una pronúncia molt autèntica.
M'ho prendré com el que és una broma amable del nostre simpàtic amic. Ignasi, prepararem un darrer programa espectacular, escoltant un top 10. Ens acomiadem, però, per aquesta setmana, de tu, Ignasi, una abraçada molt forta, de tots vostès també, amics i amigues de Nura, amb aquesta meravella, Mystic.
Molt bé.
I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're
Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my own. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my hat from my glove? I'm too misty and too much in love. I'm just too misty.